entre el cel i la terra, un programa que només pretén difondre eines que tenim a l'abast que ens poden ajudar a tenir pau a la ment per poder passar per la vida amb més consciència de qui som realment. En definitiva, per fer-nos la vida més fàcil. Entre el cel i la terra, tots els dilluns en directe al 107.3 de l'FM i a la web www.amellamar.cat/lacalaRTV i en diferit a les 10 de la nit, tots els dimarts i els diumenges. Bona tarda, Germán.
Hola, bona tarda. Què tal?
Avui t'hem tornat a convidar al programa perquè volem saber coses sobre els signes del zodíac. Sí. Que tots acostumen a mirar als diaris, a les revistes, però bueno, suposo que això és molt poc profund en realitat i hi ha molt més enrere.
I tant, tant que sí.
Són 12 signes.
Sí, efectivament.
I bueno, es fa una divisió. Sí. Per englobar-los en quatre elements, que són el foc, la terra, l'aire i l'aigua.
Exactament, i a més amb aquest ordre, que també és un ordre interessant.
Bueno,
bàsicament els quatre elements són, com diuen alguns astròlegs, que jo hi comparteixo aquesta idea, són l'energia bàsica de l'experiència, és el més fonamental que té un ésser humà, bàsicament. Són quatre modus d'avaluar la vida, l'experiència, correspon a quatre funcions psíquiques o psicològiques, com ara la intuïció, el pensament, el sentiment i la sensació, que es diuen, no? Això està derivat de la psicologia analítica. I, bueno, els quatre elements són com les pedres fonamentals en les que es construeix l'edifici de l'astrologia. L'astrologia, evidentment, té moltes més coses, però els elements són coses que sempre hi són allà, tot i els anys que passin. I, bueno, és una part important de l'estudi d'un astròleg o d'una persona que vulgui aspirar a aprendre astrologia, bàsicament. Sí, sí.
El foc, la terra, l'aire i l'aigua, per correcte. Aquest ordre. Què simbolitzen cada element?
Doncs mira, jo mateix en el meu llibre, jo també hi puc contribuir a la bibliografia existent, que és molt ampla. És un llibre més, entre molts altres. Jo mateix vaig posar que aquests quatre elements són la necessitat d'identitat, que equival al foc, té a veure amb el que anomenem foc, la necessitat d'estructura, equival a la terra, d'enteniment, equival a l'aire, i de sensibilitat, que equival a l'aigua.
Val.
I, és clar, això dona joc a, bueno, a moltes càbales mentals, no? Perquè què és la necessitat d'identitat? Doncs és quan un experimenta, i això li pot passar un signe de foc o fins i tot una persona d'un altre element que tingui accentuat l'element foc igualment, perquè això també hi ha variants aquí, vull dir, no per pertany a un signe, que pertany a un element, sempre serà així, no? Això va canviant al llarg de la vida. I això anem descobrint noves opcions del mateix element o de tots els elements, perquè tothom té una proporció normalment desigual dels quatre elements. Llavors, què passa? Que la necessitat d'identitat és molt clara, que vol dir això. Vull dir, el més important per un signe de foc o per una persona que tingui el foc com a element predominant és saber qui és i on estan les seves potencialitats. Al marge de que això no sigui reconegut, al marge de que això sigui difícil, és una qüestió d'identitat, que és algo que, bueno, se'ns escapa una mica a l'hora de definir-ho. Què és la necessitat d'estructura, que equivale a l'element terra? Signes de terra són els signes de Taure, Verge i Capricorn, per exemple. Com ara els de foc són Àries, Lleó i Sagitari. Què passa amb els signes de terra? Pues aquesta estructura, vull dir, un fonament de seguretat i estabilitat a partir del qual la vida tingui sentit. Per tant, és un element terra el que fa que les persones que estiguin accentuades per aquest element no tinguin una tendència a assegurar-se de totes les passes que donen, a intentar ser el màxim de realistes possible, perquè no se'ls escapi allò que han construït o que estan construint, vull dir, a complir les regles d'aquest món, que és la paciència i el sentit comú, això és molt del terra, cosa que no els hi passa en absolut als signes de foc, en general. I, bueno, després tenim la necessitat d'enteniment, que equival a l'element aire, que són Gèminis, Balança i Aquari, aquestes signes, els d'aire. Bueno, bàsicament, per resumir, si no s'allarga això molt, no?
No, tranquil, vés explicant, vés explicant, que és molt interessant.
Sí, ho és, ho és. Ho és, però de totes maneres, jo recomano a les persones que veritablement estiguin interessades que consultin bibliografia que hi ha. Hi ha molt bons llibres al mercat, en certes llibreries, que tampoc és que siguin molt difícils de trobar, i informació per internet, també. Hi ha persones que s'han capficat molt amb els quatre elements, hi ha altres temàtiques astrològiques, i es pot trobar informació. Vull dir, no és que sigui jo l'únic que parla d'aquesta manera que diu aquestes coses. I, bueno, l'enteniment de l'aire, doncs què és enteniment? És la capacitat de prendre distància del que ens passa per intentar trobar-li un sentit de caire lògic. Això no sempre es pot fer fàcilment. També vol dir és un despegament de l'aspecte emocional. Com ara el foc és un despegament de la part tradicional i conservadora de la Terra, que no ens permetria créixer si fos només Terra, no? I què ens queda l'aigua? La sensibilitat, com jo l'he anomenat. Bueno, sensibilitat, percepció... És un món molt subjectiu, que té a veure amb el plaer i el dolor, i per tant amb la percepció pues, profunda de l'ànima humana, no? I això, clar, això porta el seu dolor, però també porta processos de transformació. Només es pot transformar a través del dolor.
Només bueno, un es pot transformar a través del dolor?
A través del dolor, sí. De fet, quan el dolor psíquic i físic, sobretot psíquic, és molt intens, això equivale a un període d'aprenentatge en el que aprens molt en molt poc temps. Això sempre i quan no acabi en tu, el dolor, evidentment. Això també... Però sí, a veure, una característica humana, entre d'altres, és la nostra percepció del dolor. Vull dir, el dolor l'hem de situar en un context, si no és insuportable. Cosa que els animals, per exemple, en la meva opinió, no fan. Els animals experimenten dolor i por i emocions bàsiques, però també que comparteixen amb l'ésser humà. L'ésser humà ha d'ubicar el sentiment en un context per donar-li una raó de ser. Però a part del dolor també està el plaer i també està la inspiració creativa, que això és molt de l'aigua, també. En qualsevol cas, són quatre estructures que tota persona té a la vida. Vull dir, tota persona pues, té una necessitat d'acció i de voluntat, que és el foc, una necessitat d'estructura i seguretat, que és la terra, una necessitat d'entendre les coses i poder prendre distància per tal d'entendre-les i també d'aprendre de manera objectiva, no pas subjectiva, això és l'aire, i per últim una necessitat de sentir, crear apegos emocionals i estar sotmès dins del possible amb una inspiració creativa, però també mitjançant el dolor.
Que és l'aigua.
Sí, o la soledat. Això és molt de l'aigua, sí. Bueno, a part de tot això, doncs, evidentment el zodíac, els 12 signes, s'han distribuït amb altres baremos, no? Com ara que se'n diuen les tres qualitats o les tres motivacions. El que els astròlegs anomenem cardinal, fixe i mutable. Això és una altra classificació de l'energia, l'energia d'un element. Un element és un tipus d'energia que alimenta un estat de consciència, com he comentat fins ara. Pues aquesta energia té tres estadis, tres nivells, que són cardinal, fixe i mutable, en aquest ordre. Llavors, dels tres signes de foc, per exemple, Àries és cardinal, Lleó és fixe i Sagitari és mutable, si estan distribuïts. El mateix passa amb els altres tres elements, com ara la terra, l'aire i l'aigua. I això cardinal vol dir és l'estat de l'energia on les coses funcionen per un ressort dinàmic, és a partir de zero, hi ha una intencionalitat de fer alguna cosa, que aquest alguna cosa dependrà de l'element corresponent. Per exemple, el cranc és signe cardinal d'aigua i Àries és signe cardinal de foc. Llavors, cadascú en el seu propi element o estat de consciència són els iniciadors. De fet, són els signes que inicien les quatre estacions de l'any. Cranc l'estiu, el foc inicia la primavera amb Àries, la tardor en balança, o Libra, i Capricorn inicia... És el signe de terra que inicia...
L'hivern.
L'hivern, exacte. I, bueno, i així, bàsicament, són tres estadis de l'energia. Cardinal és l'impuls inicial, fixa és concentrar aquesta energia i acumular-la al màxim. Això genera inèrcia, també. I mutable és la derivació útil d'aquesta energia que s'ha anat acumulant i que ha començat amb la fase cardinal. Signes mutables, per exemple, són quatre. Sempre són quatre signes... Són com tres creus que hi ha en el zodíac, no? La creu cardinal, la creu fixa i la creu mutable. I són estats evolutius que l'humanitat en conjunt experimenta i ha experimentat i també són estats individuals d'una persona per si sola. I, bueno, i has molt de parlar d'això perquè també això té vincles amb l'astrologia esotèrica, el tema de les tres creus, creu cardinal, fixa i mutable. I, bueno, i això ha de ser molt llarg. La qüestió és que el zodíac està molt ben dividit i té una raó de ser. Vull dir, per una raó, Taure ve després d'Àries, sinó a l'inrevés. O, jo què sé, o Sagitari té al davant Capricorn. O Aquari li segueix Peixos. Aquest ordre és un ordre que està predeterminat per raons molt consistents a nivell geomètric. I a nivell energètic, també. A més, cada signe té una polaritat. Àries masculí, Taure femení, Gèminis masculí, Cranc femení, i així successivament.
Val.
Bueno.
Pots donar alguns trets de cada...
Com?
Ens pots donar alguns trets característics de cada signe?
Bueno, home, es pot fer alguna cosa, no en tinc gaire temps, però, per exemple, et podria dir que...
Per ordre, des d'Aire, Àries.
Sí, Aires no. Els Aires, hi ha molts Aires aquí, en aquesta zona, això és veritat, però no és pas això, no. A veure, per exemple, tenim el signe d'Àries. Et podria dir una cosa abans de començar amb el signe d'Àries?
Sí, sí, sí.
O el signe que sigui. I és que el signe que cadascú té no és només un conjunt de tipologies de caràcter, perquè això no és pas constructiu. Dir, mira, tots així i et designes d'aquesta altra manera, això no porta enlloc. Això tu t'identifiques, però la vida no et canvia, no? Hem d'entendre el signe de cadascú, aquell que és derivat del dia i del mes de naixement, hem d'entendre com un camí de desenvolupament al llarg de tota una vida, no una cosa feta ja només al moment de néixer. Vull dir, un Àries va, un Taure, un Gèminis, un Verge, va patint transformacions només derivat del seu signe, que els astròlegs anomenem signe solar. L'anomenem així perquè és el signe on està el sol al moment de naixement. Per això és el signe solar, és el signe que, a nivell popular, que tothom coneix, o que tothom creu que coneix més aviat. Llavors, per exemple, Àries és un camí al llarg de tota una vida, sobretot durant els 30 primers anys aproximadament, això en cada signe, no? Però també al llarg de la vida. Un camí d'enfrontament amb les circumstàncies a través de la voluntat i l'automotivació, això és molt, molt Àries. Vull dir, Àries ha d'establir una lluita amb l'entorn per sentir la seva pròpia força. Ha de ser dinàmic, ha de ser emprenedor, també a vegades és emprenyador, canvia la fonètica, però s'assembla. I bueno, Àries és un procés unilateral d'acció basat en la teva voluntat. Si tu una cosa la notes intensament, no t'aturaràs a pensar en qüestions ètiques. I voldràs les coses de forma immediata. Tot això és molt Àries. Si passem a Taure, Taure és un procés al llarg de la vida de presa de consciència dels valors que tenen les coses i de la necessitat de gaudir de l'experiència. És a dir, d'intentar aconseguir alguna cosa que et faci gaudir, pot ser un objecte, una relació, una ideologia, algú que puguis... que li puguis donar un valor suprem i el puguis mantenir al llarg de tota la vida, o durant molts anys. Llavors, això fa que Taure necessiti tingui una vessant possessiva molt gran degut a la seva necessitat de valorar allò que té, no? I això fa que els Taure, a diferència dels Àries, curiosament, doncs, no tinguin gaire necessitat d'empenta, d'arriscar-se tant com els Àries, perquè valoren el que tenen i no ho volen perdre, perquè és un signe de terra. Això ja en principi va ser del foc a la terra. És un canvi molt gran. Què passa en Gèminis? Pues té una necessitat fonamental de comunicar-se, d'aprendre, de ser curiós davant de l'entorn, tant si és petit com si és més gran. Fa ser Gèminis en la vida humana és quan un nen comença a gatejar i comença a explorar l'entorn i a posar-li nom a les coses. L'etiqueta del llenguatge ens fa creure que sabem del que parlem en conjunt. I això té molt a veure amb Gèminis, no? La necessitat de depurar el llenguatge o de fer servir tots els mitjans expressius, entre ells el llenguatge, evidentment, com a eines per introduir-te en societat. Cranc és, ara passem a l'aigua, després de l'aire de Gèminis. Cranc és un procés de sensibilitat, de presa de consciència dels apegos emocionals, dels condicionants del teu passat. I tu ets producte del que has sigut. Tu ets producte de com t'han condicionat les experiències inicials. Entre elles el mateix naixement, que és molt Àries, perquè és un moment d'inici, però alhora és molt Cranc, perquè és l'arrel d'on has sortit, no? Els condicionants, tota la història familiar, això és molt Cranc. I, bueno, anirem més ràpid, però si no acabarem mai.
No, però...
fins a arribar a Peixos. Bueno, bàsicament, i, bueno, el que vull donar a entendre és que...
No, però digue'm més coses.
No?
Sí. Ja
i allò, bueno, allò és la consciència de valors com la creativitat, la dignitat, l'autoestima. És quan una persona pren consciència de que s'ha de, com diria jo, ha d'evolucionar partint de la seva pròpia voluntat. s'ha de convertir en un exemple de valor o de cultura o de capacitat o de potencialitats creatives, que és un tema molt d'allò, les potencialitats creatives, s'ha de convertir en un model en el que no hagi de rendir comptes a ningú. Això és un anhel profund de tots els allò que volen ser mestres de si mateixos, que no volen accedir a la percepció de que han de dependre de que algú sigui més fort o més savi o més el que sigui. Això és una cosa que els costa molt perquè a la vida hi ha moltes limitacions que estan impedint que això sigui possible. Però hi ha lleons a la història, com ara Napoleón Bonaparte o Alejandro Magno, són dues figures molt clàssiques que han deixat el llistó molt alt, no?
O jo mateixa.
O tu mateixa. Bueno, ara t'ho has revelat el teu signe solar, no?
Sí, el solar només, de moment.
No podies evitar-ho.
No, ets soc Leo. No.
I bueno, passem a Verge. Verge és la concepció de que la vida tot costa molt, que hem de tenir molt de sentit comú, hem de ser molt precavits, tot això. Llavors és molt diferent. Sempre que passem de la foc a la terra sempre hi ha com un procés d'aturada, de frenada, no? Passar Verge, comparativament en Lleó, és un procés humiliant, en el sentit que ja no hi pots confiar en la teva voluntat, en la teva creativitat. T'hi has d'esforçar molt, has de ser amic de la rutina i del mètode perquè les coses no se t'escapin o no tinguis sorpreses. Difícil això, perquè la vida està plena d'imprevistos. La vida és més aviat caos, més cordre.
Sí.
Però l'ordre, els que pertanyen al signe Verge, els agrada molt l'ordre, però els dona un sentit coherent. Sí, saben que si una cosa l'han pogut verificar i comprovar i la poden emmarcar en una rutina i poden confiar en això, sigui una relació, sigui una ideologia, sigui un procés nutricional, perquè Verge té molt a veure amb com controlo tot allò que entra o forma part de mi, no? Sigui amb alimentació, sigui amb amistats, sigui amb parella. Per tant, Verge té una natura molt, molt selectiva. Jo ho he comprovat amb Verges que conec. I són exemples de la selectivitat humana, no? Com seleccionar el que ens agrada a diferència del que ens desagrada. Llavors, som molt clars en aquest respecte. Mai es contaminaran amb algú que des del seu punt de vista pues, no els hi ha d'anar bé. No s'arriscaran. Això és la prudència de la Terra, de l'element Terra al qual pertany, i també és la funció intel·ligent i de sentit comú de Verge. Després tenim balança, Libra, que en diem en castellà. Els del signe de Libra, doncs, bueno, necessiten prendre consciència de que la resta del món, la societat, la parella, els altres, en definitiva, són tan importants com la seva pròpia voluntat. No oblidem que és l'oposat a Àries. I a partir d'aquí, la roda zodiacal comença a invertir-se. Comença a anar a l'inrevés, comença a tornar al principi.
Val.
Que al final els peixos, que alhora és és la base fonamental abans del principi, que torna a ser Àries, no? Tornar a arribar a balança és la comprensió de la llei del karma, vull dir, no fer als demés el que no t'agrada que et facin a tu. És el que en diem la regla d'or. Per tant, la consciència social està molt accentuada en balança, molt més que a Màries, que és la consciència purament personal, egocèntrica i individual, que això és bo segons quines coses has de fer a la vida. És que tot és bo, no és que hi hagi coses dolentes. Després passem a Escorpí, l'oposat de Taure, i comencem amb les oposicions.
Sí.
Escorpí, signe d'aigua, ara com ara balança de signe d'aire, és la necessitat d'eliminar les coses que no ens agraden, vull dir, és el contrari de Taure. Taure és l'acumulació passat amb el desig i amb la seguretat que et dona allò que coneixes o que pots gaudir i disfrutar. Això és un tema molt típic de Taure, no? En canvi, Escorpí té la percepció de que la vida, les coses no duren molt de temps, que les coses poden ser, de fet, humiliants si t'enganxes molt amb elles, perquè un dia hauràs d'acceptar que se te'n vagin o que es puguin destruir. També Escorpí és la percepció de que la vida, la innocència, s'ha perdut. Vull dir que en el procés de creixement de l'ego, de la identitat, del jo, doncs has de tornar astut, has de tornar mal pensat, i a vegades has de vendre la teva ànima al diable per aconseguir certes coses. Has de dir mentides piadoses o no tan piadoses, i, bueno, i etcètera. Llavors, Escorpí és un recorregut per un camí una mica fosc en què prenem consciència de la part fosca de l'ésser humà, la part que ens pot trair o que podem o a través de la qual podem trair els demés. Llavors, això és un procés evolutiu, curiosament, per l'Escorpí. L'Escorpí necessita tenir tentacions de desviar-se del camí per conèixer la seva pròpia ètica. És curiós, això, no?
Uh-huh.
I després tenim Sagitari, signe de foc, com Àries i Lleó, ja és l'últim signe de foc de la seqüència del foc. És el signe mutable de foc, com ara Lleó era el signe fixe de foc i Àries el signe cardinal de foc. Això cal estudiar-ho bé per entendre-ho. Sagitari és la percepció una mica derivada d'Escorpí de que bàsicament el més fonamental de la vida és evolucionar, acceptant una doctrina, acceptant una religió, acceptant una filosofia, això té moltes formes, doncs que ens podem obrir a un camp d'experiències i d'informació que va més enllà de la quotidià. És la búsqueda d'una veritat que va més enllà dels condicionants educatius i familiars. I, bueno, què passa amb Sagitari? Sagitari té una tendència molt descrita en la literatura astrològica, que és l'exageració. És quan una cosa la prens de tal forma que fas exclusió de tota la resta. Llavors, què passa? Que això vol dir que és una tendència en què no hi ha moderació. Sagitari és una tendència a l'exageració, en tots els camps. I a la búsqueda de més. De més i més, d'estar més complert, de poder accedir a més experiències. Per tant, Sagitari és com un ressort en el que quan un Sagitari evolutivament s'allibera dels seus condicionants, que també els tenen, doncs sembla que va molt a la seva, que no para de promoure coses i que no para d'intentar experimentar-ho tot. El Sagitari és la búsqueda perpètua d'un horitzó al que mai arribem, perquè teòricament sempre hi ha un horitzó més enllà de l'horitzó que en veiem. El Sagitari és una búsqueda d'expansió, de millora qualitativa de la vida i sobretot de coneixement, però també d'exageració i també de dogmatisme, en el fet de que el Sagitari, quan sent algú, sent que és tan de veritat, que no pot acceptar que l'opinió d'un altre sigui diferent.
Ja.
Pensem que a Espanya la Inquisició espanyola va ser molt forta, històricament, aquí a Espanya, amb molta Inquisició. Espanya és un país regit per Sagitari. Espanya és Sagitari de signe. I aquí hi ha hagut molt dogmatisme. Bueno, i també a l'època de Franco. El dogmatisme religiós, per la seva derivació de Sagitari. De fet, Franco era Sagitari també de signe. Això també és una coincidència significativa. Ja passem a Capricorn i ens queden tres signes.
Sí.
Capricorn, signe de terra. En aquest cas, Capricorn el que busca és aconseguir aixecar-se per sobre de les seves limitacions a través de molt de treball, molt d'esforç, una consciència molt, molt tremendament realista, en les que la imaginació i el sentit del plaer queden relegats a un segon pla, perquè s'ha de fer el que s'ha de fer primer. Vull dir, Capricorn té una tendència pessimista, perquè és tan realista que no pot acceptar perdre el temps divertint-se, per exemple. Bé, hi ha capricorns que es diverteixen, jo n'he conegut uns quants, però si un capricorn reacciona a la seva pròpia tipologia, el que li passarà és que el que veritablement necessita és complir els seus objectius, que normalment estan vinculats a poder escalar a nivell públic o professional. Això és molt important per Capricorn. Perquè en tot aquest procés d'ascens es deixa enrere la part emotiva, la part imaginativa, que és la part de cranc, és el signe oposat a cranc. Que cranc és molt subjectiu i Capricorn vol ser molt objectiu. Llavors, Capricorn té tendència a la negació, és una mica l'inrevés que Sagitari. Tendència a la negació per un caràcter massa realista i massa objectiu. Vull dir, quan una cosa, com t'ho diria jo, quan una persona ha d'aconseguir alguna cosa important, doncs, teòricament no pot estar per tonteries. No pot fer servir el temps per altres coses que no siguin la meta, l'objectiu final. I això és una obsessió capricorniana que a més té una raó de ser, perquè Capricorn és dels 12 signes el que està més amunt en l'estructura zodiacal. El que correspon al que se'n diu el zenit, el punt més alt. Uh-huh. Evolutivament vol dir el punt més alt que podem arribar a la vida, que és el reconeixement públic, l'autoritat i la percepció de que jo m'he fet les coses i me les he guanyat per mi mateix. Això és molt capricorn. Per tant, és un signe que té tendència cap a la soledat i cap a l'autorepressió. Després passem a Aquari, signe d'aire. Recordem, Aquari és un signe d'aire, no és un signe d'aigua, encara que estigui Aquari.
Sí.
Que jo he conegut gent que s'ha confós, gent evidentment que no havia estudiat, llavors clar, és normal que
que es confongui.
És un signe d'aigua, no?
Molt bé.
És un signe d'aire. I Aquari és, bueno, és la percepció de que a la vida el més important és fer el que vols, quan ho vols fer, amb un sentit de llibertat, d'originalitat, d'excentricitat. És a dir, totes les normes que aplica Capricorn per aconseguir escalar al cim són les que salta Aquari. És a dir, es deixa enrere. Aquari és la vivència íntima de tot ésser humà de que el que jo sóc no pot ser repetit ni imitat. Jo tinc una identitat única i que aquesta identitat única pues, només la puc conèixer jo. perquè és tan única que no pot ser compartida. Si algú no té la vivència perquè és diferent, no pot saber com em sento. Llavors, el camí de la llibertat és un camí també creatiu, com passa amb Lleó, és l'oposat al Lleó. Lleó centra les energies amb el seu poder personal i Aquari intenta ser original dins d'un context col·lectiu social. Aquari és la part d'un ésser humà que busca reformar la col·lectivitat de la societat a partir dels grups i d'estar amb la gent que té un pensament semblant, alhora que manté una originalitat molt clara. Aquari és l'anhel de llibertat, també, una mica una vida sense restriccions. I a vegades una ambició, de vegades una responsabilitat és una limitació.
Acabem amb peixos?
Ja acabem amb peixos, sí, ja per fi.
Tenies raó?
Si no s'allarga molt, no?
Sí, sí.
Ja acabo, ja havia avisat abans que eren molts signes. El peixos, finalment, és la consciència final de que la vida, tot el que mereix la pena és intentar estar connectat amb algú, normalment intangible, subtil, del que derivem els peixos deriven una inspiració creativa i un sentiment d'estar emparats, protegits, guiats, reconfortats, etc. Pot ser un guia espiritual, pot ser un guru, pot ser una persona en la que confin, o pot ser un ideal de caire místic amb el qual, doncs, normalment, la sanació, les experiències paranormals tinguin molt a veure amb aquest procés de desenvolupament. Però peixos és fonamentalment la necessitat de deixar l'ego a part. És a dir, de tornar-se una mica una esponja psíquica en la que es pugui entendre de tot i es pugui acceptar gairebé tot. És un camí d'acceptació incondicional. Poc a veure, en aquest cas, amb Lleó, que és molt consistent amb la seva voluntat i no vol acceptar ni adaptar-se a ningú. I també hi ha altres signes, com Capricorn, que també són molt durs emocionalment. Peixos és una mica el correctiu de tot això. És la part de les nostres vides on hem de dir que sí el que Déu vulgui, no? Uh-huh. I hem de desenvolupar molt més la imaginació que no pas el sentit crític i objectiu. I bueno, ja hem acabat, perquè es poden dir més coses, evidentment, però amb aquestes ja n'hi ha prou.
Molt bé. En quina, per acabar, perquè hem estès
sí.
molt,
vale.
Fins a quin punt el signe que un té uh-huh. indica la identitat d'una persona?
Bueno, més o menys és un tema que ja és el que he estat comentant. A veure, el signe d'una persona és, primer que és un punt entre molts altres, astrològicament parlant. Una persona té un signe ascendent, té altres planetes, altres cossos celers, els té ubicats en altres signes. No només té el Sol en un signe i ja està. Vull dir, té la Lluna en un signe, pot ser el mateix o un altre, Mercuri, Venus, Mart... Dels planetes en parlarem un altre dia, que és molt interessant. I, clar, fins a quin punt defineix la identitat? Bueno, fins al punt en què si una persona, el mite, l'essència del seu signe, la porta a la vida pràctica, al llarg dels anys, això no és cosa d'un dia, doncs és com si la persona pogués sintonitzar amb l'essència del que ha de ser a la vida, el seu sentit, el sentit de la vida. Això és una experiència tan subjectiva que és difícil d'explicar. El que vull dir, per acabar, és que el signe solar és molt important, però no és pas l'única cosa important en el camp astrològic. O sigui que la identitat està definida relativament. És el signe solar, com diuen alguns astròlegs, és l'element del signe solar, foc, terra, aire o aigua, és el tipus d'energia de percepció en la que alimentem la nostra identitat. Fonamentalment, el més important de la persona és la identitat.
Molt
per tant,
bé.
Quan tu alimentes la identitat, quan un signe de foc té voluntat i automotivació, quan un signe de terra té alguna cosa a fer que li pot dur estructura i plaer, quan un signe d'aire té capacitat d'entendre i d'aprendre i poder comunicar-se de forma ampla, i quan finalment un signe d'aigua té sentiments de goig i d'empatia i de connexió emocional, a partir d'aquí tu connectes amb el que ets i en aquest sentit pots ser molt més feliç, perquè estàs en línia amb el que ets. Això és una mica el signe solar. De fet, són més coses, però amb aquestes també ja n'hi ha prou.
Doncs moltes gràcies, Germán.
No, res a tu, Araceli, i a tots els que m'escolten.
Que vagi molt bé. Adéu-siau. Buenas tardes, Anna.
Buenas tardes, Araceli.
Avui parlem amb l'Anna Moratinos sobre un taller que tindrà lloc a Tortosa, al centre Ananda, i el nom del taller és Siete Chakras, Siete Cuerpos, en la diàfana luz de invierno. És així, Anna?
Así es, Araceli.
A ver, es un nombre interesante para el taller. ¿En qué consiste?
Bueno, pues voy a comenzar por el invierno, porque es un poquito, estamos haciendo este taller en las puertas del invierno, cerca del solsticio de invierno, y queremos aprovechar la energía que la naturaleza nos dispone en esa época. Es evidente que el invierno es trae una energía pues despojada, espaciosa. La naturaleza se repliega y los espacios se vuelven diáfanos. Entonces, a través de esa metáfora de la naturaleza, vamos a tratar también de observar nuestra propia diafanía, nuestra transparencia, nuestra claridad. Y a través de esa transparencia y de esa claridad vamos a observar eso que en todas las culturas se llama siete chakras y siete cuerpos, pero de una manera muy sencilla y muy práctica, de una manera que pueda ser algo que uno puede reconocer en su vida cotidiana y que incluso le puede servir para encontrar un espacio de sanación, de reconocimiento, de precisión en su práctica espiritual cotidiana.
¿Qué explicarás en el taller sobre los siete chakras?
Bueno, pues casi lo más importante, lo que me parece más importante, es que realmente los siete chakras están hablando de la dimensión total del ser, es decir, de quién soy yo y qué soy yo. ¿Y cómo funciono yo? Hay algo muy evidente y que está relacionado con el cuerpo físico. Ahí parece que no tenemos problema, ¿no? Cuando decimos, pues yo soy Araceli, yo soy Ana, y uno se identifica con el cuerpo físico. A ese nivel es fácil reconocerse. Pero lo cierto es que los otros cuerpos, o los otros estados, los otros chakras están funcionando constantemente también en nuestro cotidiano, pero permanecen un poco velados o oscurecidos por esa excesiva identificación con el cuerpo físico. Entonces vamos a tratar de explorar dónde nuestro espacio cotidiano, en nuestra vida y en cada momento de nuestra vida, están moviéndose, actuando o evidenciándose los otros cuerpos. Podemos hablar del primer cuerpo, el físico, el segundo etérico, tercero emocional, cuarto mental, quinto espiritual, cuerpo universal, nirvana, espacio, así hasta el cuerpo séptimo. En algunas culturas o tradiciones se llaman de otra manera. Uh-huh. Pero claro, estamos hablando de eso de una forma teórica, hablamos de los chakras también de una manera teórica, pero ¿y cómo eso se vivencia? ¿Cómo eso es una práctica real, cotidiana y palpable en nuestra vida de todos los días? Ese es el interés. ¿Por qué todo esto? Bueno, porque muchas veces en nuestro intento por conseguir una calidad de vida, un bienestar, un estado de plenitud o de realización espiritual, pues entramos en un proceso de búsqueda. Pero esencialmente no sabemos qué es lo que estamos buscando. Creemos que eso que buscamos es algo que está fuera de nosotros, que es ajeno, que es algo que tenemos que conseguir, que conseguir eso nos va a hacer pues esforzarnos en una medida o en otra, y no es exactamente así. El proceso de plenitud y el proceso del movimiento espiritual es más que nada un reconocimiento de algo que ya está y un aprender a usar ese algo que ya está. Entonces, esto tan ambicioso y a la vez tan simple es lo que vamos a tratar de hacer en este taller.
¿Cómo podemos alcanzar ese reconocimiento de lo que ya está ahí? ¿Cómo podemos verlo?
Bueno, recuerdo una anécdota que me contaba uno de mis guías, las personas con las que he estudiado, aprendido, que se acercó una vez a una persona muy sabia, la intención de aprender algo de esa persona. Y estaba tan apurado que hacía muchas genuflexiones y muchas reverencias ante la persona que consideraba que poseía esa sabiduría. Y a esta persona sabia le llamó la atención tantos gestos como hacía mi mentor. Y bueno, pues le dijo, ¿por qué haces tantas alabanzas? ¿Por qué haces tantos gestos? Y dijo, es que estoy ante una persona sabia, estoy ante una persona que conoce. Y esta persona le dijo, ¿cuál es lo que crees que te distingue? ¿Qué crees que tengo yo distinto a ti? Dijo, no, usted es un maestro iluminado, usted es una persona despierta y yo estoy en un camino de aprendizaje. Y ahí le dijo, no hay nada diferente entre tú y yo, absolutamente nada, no hay nada que nos distinga. Y ese sentimiento de inmerecimiento, ese sentimiento de que tienes que hacer algo es lo único que te separa de la situación en la que crees que estoy yo, de sabiduría. Entonces, es un velo, es una fantasía que de alguna manera cubre nuestras realidades y las tapa y las posterga. Y en la medida de lo posible, con este fresquito del invierno, con esta luz fresca de la mañana, vamos a intentar destapar o descorrer esos velos que nos hacen sufrir mucho, que nos hacen pensar que el camino espiritual es muy largo, muy penoso, muy lento y muy lleno de calamidades.
¿Y cuando se descorre el velo, Ana? ¿Qué sucede?
Bueno, creo que sucede, a veces puede suceder en un instante, ¿no? No es algo que no pueda, estamos hablando de ello a un nivel intelectual, a un nivel comprensivo, y esto ya es algo. Pero ocurre en un momento en el que uno se da cuenta, simplemente es un darse cuenta y además es un estado de darse cuenta y de abandono. Es decir, hay una acción que uno ha estado haciendo, que uno ha estado perpetuando, y en el momento en el que uno se da cuenta de que esa acción componía el velo, la acción deja de ejecutarse y el velo se descorre. Esto puede ocurrir en un segundo. Darte cuenta. ¿Cuántas veces nos ocurre que andamos años a veces, ¿no?, dando vueltas con un determinado tema y en un instante uno gira la cabeza, ha transcurrido una milésima de segundo y uno dice, ahí va, era esto. Y es así de simple. Es simple y a la vez esa simplicidad está velada por el conjunto de actividades y de acciones que día a día hacemos. Mira, hay un pasaje de un gran autor y de un gran maestro que se llama Nisargadatta y me apetece leértelo. ¿Puedo leértelo?
Sí, puedes leérnoslo a todos.
Dice así, el pensamiento real está más allá de nuestros pensamientos e ideas. Lo que vemos normalmente lo vemos a través de la red de nuestros deseos, dividido entre placer y dolor, correcto, incorrecto, dentro, fuera. Para ver el universo tal cual es, hay que saltar más allá de la red. No es difícil, puesto que la red está llena de agujeros. Entonces, digamos que la red que está describiendo Nisargadatta sería todas esas cosas que están en el mundo, que son los acontecimientos, las circunstancias, y a las cuales nos queremos agarrar, nos queremos aferrar, nos queremos apegar, ¿no? Y los agujeros de la red, de alguna manera, es lo que describiría los siete cuerpos, los siete chakras, más allá de lo conocido, pero a la vez es lo conocido. Lo que pasa que es lo que estamos descartando en todo momento, porque de alguna forma es como, tiene poco sabor. Nos centramos en los acontecimientos que tienen mucho sabor, tienen mucha fuerza, y descartamos el espacio, que es neutro, es tranquilo. Y esa espacialidad está, por ejemplo, más relacionada con el séptimo chakra, que el mundo de las metáforas, el mundo de los acontecimientos, el mundo de las circunstancias. Solo vamos a hacer eso, jugar a describir en nuestra naturaleza y en nuestra actividad esos puntos de concreto y esos puntos de espacio para descubrir algo más de nosotros y llevar un sabor, hacer posible un sabor de relajación, de tranquilidad, de saber qué es lo que busco y también una manera de explorar, que es otro apartado del taller, cómo nos podemos curar a través de los distintos cuerpos. Ajá. Esto sí que me apetece contarte un poquito.
Vale.
¿Puedo explicar todos un poquito?
Sí, explica.
Bueno, pues Por ejemplo, cuando hablamos de cuerpo físico, de primer chakra, lo asociamos con nuestro cuerpo físico, entendemos unas maneras de curar que están muy relacionadas pues con la función, con la manipulación. Por ejemplo, si alguien se rompió un hueso, pues el hueso se coloca en su lugar y se trata de buscar la forma de curar la herida, ¿no? Pero hay otras maneras de curar. Por ejemplo, el cuerpo etérico, que sería el segundo cuerpo, pues todos los trabajos relacionados con canales, la acupuntura, digitopuntura, ¿no? Está trabajando con un cuerpo etérico que, en definitiva, va a afectar al cuerpo físico también. Entonces, trabajamos con segundo cuerpo, pero afectando siempre al primero, ¿no?
Uh-huh.
Emocional, a través del cuerpo emocional, pues, por ejemplo, toda la terapia floral vuelve a trabajar con el cuerpo emocional y también llega a afectar al físico, ¿no? Es como algo que se va envolviendo y que cada vez se vuelve más amplio. El mental, unas técnicas de psicología o conductistas, por ejemplo, a alguien le puede doler un hombro simplemente porque tiene la tendencia de hablar o expresarse y de moverse a parte del cuerpo. Y si trabaja el aspecto mental, al final va a recolocar o a reorganizar su cuerpo a un nivel físico. Y así vamos cada vez entrando en formas de curar a través de los distintos cuerpos. Cuando llegamos al cuerpo espiritual, pues el movimiento de curación es la conciencia. En ese centro vamos a trabajar. Y es uno de los niveles más amplios en el que se puede curar o trabajar con el cuerpo físico. Es decir, a través de la conciencia puede desaparecer un proceso de una enfermedad que está afectando profundamente a un nivel físico del cuerpo, ¿no? A mí me ocurrió ayer, sin ir más lejos, ¿no?
¿Qué te pasó, Ana?
Lo cuento como ejemplo. Pues estaba hablando con un amigo y de repente en el diálogo pues no me sentía exactamente cómoda por cómo me veía esa persona, ¿no? Y noté cómo al instante empezaban a salirme en los ojos legañas y tenía una conjuntivitis, es decir, noté el instante en el que la conjuntivitis afloraba.
Sí.
Así que terminé mi conversación, me retiré y estuve un poco observando cuál era el proceso. Hasta que me di cuenta, ostras, es que estaba de alguna manera queriendo mantener un punto de vista con esta persona y había como una cierta lucha en mantener ese punto de vista con respecto a mí. Y en el momento en el que he recibido esa conciencia de cuál era mi movimiento y cuál era el estrés que se estaba produciendo, la conjuntivitis ha desaparecido, ¿no? Uno piensa, por ejemplo, a esos niveles que ha ocurrido un milagro y sin embargo lo único que ha ocurrido es que la conciencia se ha movido de un punto a otro. En ese nivel trabajaremos un poquito en el taller, también entenderemos cómo es que a veces hay enfermedades que permanecen o enfermedades que parece que desaparecen de una manera milagrosa, que no son tanto milagrosa, sino que es a través de ese movimiento en la conciencia que ya no tienen sentido u objeto y deja de ser algo que tenga que estar ahí delante, entonces desaparece porque hemos adquirido una comprensión a través de un síntoma.
Es decir, que ya no hacen falta.
Sí, son distintas maneras de curar a través de los distintos cuerpos y un poco la exploración en el taller es ver cómo son todas efectivas y todas sirven, es decir, no hace falta descartar. A veces tenemos la idea de, ay, esta medicina sí, pero esta no. Bueno, todas pueden ser útiles, todas son útiles, dependiendo de la capacidad o del momento para que la persona pueda asimilar o bien un proceso meramente fisiológico, un proceso de consciencia, un proceso emocional. Pero es tener un poquito de comprensión o abrir un poco el abanico de comprensión en cómo afecta esto a través de cuerpo, a través de chakra, a través de consciencia.
Vale. ¿También habrá momentos para la meditación, para la respiración?
Sí, creo que esto es importante.
Para el movimiento consciente, también leo aquí yoga integral doméstico. Un
sí.
Retiro espiritual sin retirarse del mundo es el taller.
Esto parece divertido, ¿no?
Sí.
Bueno, pues es que muchas veces pensamos, a mí me gustaría seguir pues un camino de espiritual o de interiorización, pero no tengo tiempo, no puedo, tengo que atender a mi familia, bueno, son cosas que a uno le preocupan y a la vez se encuentra como obstáculos, ¿no? Entonces la idea es realizar un retiro espiritual sin salir del ámbito cotidiano, sin salir del trabajo, sin salir de atender la casa, hacerlo compatible. En definitiva, el maestro mayor es la vida, y la vida nos va trayendo acontecimientos de continuo y de constante, y se trata de aprender a utilizarles, ¿no?
Vale.
El yoga integral, que es un poco lo que vamos a trabajar, es muy bonito porque uno va al gimnasio, va al centro de yoga y trata de hacer unas buenas asanas, unas buenas posturas durante una hora, hora y media. Luego vuelve a casa y de alguna manera se olvidó del trabajo yógico, hasta que vuelve a ir de nuevo a la sala de yoga o al gimnasio. Y sin embargo, podemos hacer yoga en nuestras casas a través de todas las acciones cotidianas. Me gustaría explicarlo un poquito esto, ¿puedo?
Sí, yo te dejo.
Cuando hay consciencia en el movimiento, hay disfrute. Entonces, hay unión, y eso es el yoga. El yoga es unión, es tomar consciencia del movimiento y disfrutar del movimiento, disfrutar de la vida que está en constante movimiento. Y esto lo podemos hacer, por ejemplo, fregando los platos. A veces es una labor tediosa y aburrida, ¿no? Es, jolín, tengo que fregar a este montón de vajilla. Y puedes coger cada plato y moverte en sintonía con el plato, hacer círculos alrededor del plato, vivir un yoga cotidiano en cualquier actividad, barriendo, escribiendo, haciendo tu actividad preferida o la actividad que menos te guste.
Eso es estar consciente, ¿no?
Es estar consciente en cualquier punto en el que la vida te haya situado, y a la vez disfrutarle. Y es posible esto, porque hay un auténtico disfrute, incluso cuando el movimiento se hace con una atención, surge una gracia, surge belleza, surge una espontaneidad y un gusto, un estado de satisfacción que... bueno, es de alguna manera lo que buscan todos los místicos, ¿no? El estar en ese cuerpo relajado, en ese cuerpo distendido. La práctica fundamental es una danza milenaria tántrica que se llama Tandava y que exploraremos un par de veces en este día.
Sí, también habrá danza.
Fíjate, en esas pocas horas vamos a hacer de todo.
Y también supongo que darás nociones sobre la importancia de la respiración.
Esto es importante y es una de las mayores riquezas, ¿no? No en vano podemos estar sin comer varios días, pero sin respirar ni siquiera unos minutos. Vamos a disfrutar. Yo tengo un dicho, y es que hay el mejor amante que uno puede tener es la respiración, porque acaricia partes a las que ningún amante accedería, ¿no?
Sí.
Si llenas tus pulmones de aire, de repente están masajeando todo tu cuerpo y puedes sentir la caricia de ese masaje, incluso modularla y llevarla a donde tú quieres, ¿no? La respiración es algo realmente mágico. Así que vamos a trabajar un poco a nivel de juego, porque las cosas profundas a veces no es necesario que sean muy serias, ¿no? Pueden ser juguetonas y graciosas, pero vamos a jugar con la respiración como si fuera un amante que quiere acariciar todo nuestro cuerpo, que quiere amarnos. Y de esa manera uno se relaciona con su propia respiración de una manera muy cariñosa, ¿no? Aprendemos a disfrutar mucho de esa capacidad de inhalar, de respirar, que es bellísima, ¿no? Tengo un amigo que dice que es una de las mejores cosas que le han pasado en la vida, es poder respirar. Entonces ya tiene una base para estar contento a lo largo del día, que se repite incansablemente.
Está todo el día respirando, ¿no?
Todo el día respirando y todo el día contento.
Conscientemente también.
Como es lo que más le gusta, está todo el día contento.
Y Ana, hablemos de la meditación, que también se practicará en el taller. Si puede ser brevemente, porque se nos escapa el tiempo.
Muy brevemente. Vamos a unir la meditación al movimiento a través de esta danza que te he explicado, la danza tandava. Muchas veces hacemos meditación sentados, quietos. Entonces, la intención de esta danza es de la de poder incluir la meditación en cada movimiento o actividad cotidiana, es decir, que podamos hacer cualquier cosa dentro de un estado meditativo. Al fin, la meditación es el estado natural, pero parece que nos cuesta un poquito llegar a esa integración. Entonces, vamos a dar un pequeño salto, que es pasar del estar todo el tiempo sentados en esa actitud meditativa a la meditación en movimiento a través de esta danza y de este yoga integral que se llama Tandava.
Pues Ana, que vaya muy bien el taller. Creo que hay una conferencia previa al taller.
Sí. Es una conferencia totalmente libre.
Sí,
a las 19 horas, el viernes.
17 de diciembre.
Así es.
También en el Centro Ananda.
En el Centro Ananda, que es calle Migdia 20, tercero primera de Tortosa.
Vale, si alguien quiere asistir al taller, puede llamar a Rosa María Adell, ¿no?
Uh-huh.
¿Vale?
Es.
Al 636-036-083-785. Aquest és el número de la Rosa Maria Adell, que també hem parlat en alguna ocasió amb ella i que porta al Centre Ananda de Tortosa, on es fan, doncs, d'aquest tipus de coses per intentar créixer una mica, si més no, estar més conscients. Pues Ana, muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias por todo, como siempre.
Ha sido un placer.
Hay muchas cosas que agradecerte, pero bueno, eso queda entre nosotras. Gracias.
Gracias, Araceli. Buen día.
Buen día. Silenci, sentit, sentits del silenci. El silenci és una de les realitats de les que, paradoxalment, més es parla. Constitueix un tema permanent sobre el que es poden escriure textos tan macos com aquest. Amb dignitat, saben el bosc i la roca callar amb tu. Torna a ser com l'arbre que estimes, el de àmplies branques, silenciós i atent, penja sobre el mar. Allí, on acaba la solitud, comença el mercat, comença també el soroll dels grans actors i el brunzit de les mosques verinoses, brunzit, un soroll sord i continuat. El món gira entorn dels inventors de nous valors, gira sense que s'hi percebi, però el poble i la fama giren entorn dels actors. Així és com es mou el món, és la invitació de Zaratustra. En així va parlar Zaratustra de Nietzsche, a compartir la solitud silent de la naturalesa, avui més necessària que mai en un món cada vegada més sorollós i desvinculat del que és natural, un món fabricat des de determinades instàncies que han portat un excés de verbalisme i de senyals sorollosos, així com el desconeixement i l'allunyament d'un amb si mateix. Tal és la invenció de la màquina i el seu desenvolupament amb la penetració del so inharmònic en la vida de l'individu. És un producte de la industrialització, l'era dels motors de sonoritat pesada i estrident que es propaga amb molts treballs i que ocupa les carreteres i els carrers de les nostres ciutats, amb el fragor del trànsit de vehicles. Un soroll en progressiu augment, ja que el desenvolupament tecnològic de la societat de la informació i el coneixement no està sent més benigna amb aquest hoste insidiós que produeix noves i cada vegada més sofisticades formes acústiques. La intensificació i diversificació d'aquest element pertorbador ha arribat a estendre's a tots els àmbits de la vida privada i pública. Una sinfonia discordant de sons provenents de televisions, ràdios, telèfons mòbils penetra omnipresentment a tot hora en les ments dels ciutadans, mentre aquests mateixos mitjans de comunicació vulgaritzen i intensifiquen a la vegada la veu i el soroll en la fabricació de la realitat i de la consciència, amb paquets seriats de consignes homogeneïtzadores. La cultura de masses impossibilita el silenci i mercantilitza el que és acústic dissonant dotant-ho de sentits diversos, de tal manera que el soroll s'ha anat vinculant en les últimes dècades a diferents aspectes de la vida social. S'ha convertit en expressió d'alegria, encara que moltes vegades es tracta més d'estrèpit i estridència que d'un content natural. Tal és, per exemple, són els crits i el bullici dels esports de masses. També s'ha infiltrat a la festa, de tal manera que la festa és només una festa si va acompanyada de potents decibels. Així mateix, s'ha considerat el soroll alguna cosa pròpia de la joventut, quan el soroll en si mateix no és tret propi de cap edat, sinó d'una interferència innecessària, artificial sovint, amb la que s'envaeix i agredeix la naturalesa silenciosa tan pròpia com a poc reconeguda de l'ésser humà. Existeixen, certament, nombroses formes i interpretacions del silenci com a signe, tan variades com són les intencionalitats del que ho testifica i del que ho interpreta. D'aquí resulta, entre d'altres, un silenci afectuós, prudent, acceptador, amenaçador, negador o ambigu. No obstant això, parlar del silenci i, sobretot, practicar-lo s'ha convertit en alguna cosa inadequada o estranya, podent arribar a constituir, en alguns contextos de la cultura occidental, fins i tot una provocació. Pensis en moltes trobades socials en les que el silenci s'interpreta com alguna cosa de mala educació, o, en un altre sentit, la qual cosa succeeix encara en aquelles cultures on perdura l'emmudiment segregador imposat a les dones en les trobades mixtes. De la mateixa manera que en societats que es diuen despullades de tabús encara es silencien determinades malalties estigmatitzades com la sida o la malaltia mental. Qui sempre ha tingut el poder d'administrar i reglamentar la paraula i el silenci és la institució. Ha estat molt pautada l'absència de la paraula en els àmbits monàstics de l'Occident medieval, diferent del silenci autoimposat i triat de l'eremitisme espiritual. I en determinats rituals, encara que actualment aquests contextos són cada vegada més restringits. En l'àmbit polític també es fa callar als ciutadans, permetent-los la paraula una sola vegada cada 4 anys. I, en el context sanitari, succeeix freqüentment que no existeix el valor de l'intercanvi, doncs la paraula vàlida resulta ser la paraula funcional, que confirma el metge enfront del pacient que ha perdut l'ús d'ella. També, l'espai educatiu és cada vegada més un univers dictat, on la llibertat de càtedra es restringeix i els currículums explícits preestablerts emudixen la possibilitat d'altres opcions. Inconfusible és també el silenci que es mostra davant l'autoritat política o religiosa com a evident mostra de respecte ritual o submissió. D'aquesta manera, així mateix la censura o el silenci imposat és el mutisme obligat que convertís en silenci les veus no acceptades pel sistema i en perillosa la paraula pronunciada per l'adversari. També existeix la paraula inacceptada, que tan freqüentment es menysprea i ignora en la vida quotidiana. És la paraula que no s'escolta, que l'interlocutor tradueix en soroll o absència de sentit. Ocorre que cada vegada que algú diu alguna cosa però el que s'expressa no es pren en consideració o se li despulla del sentit. fet ben descrit per les expressions com si sentís ploure o li entra per una orella i li surt per l'altra. Però hi ha vegades que la paraula destorba i desapareix en el silenci íntim dels amants. D'aquest silenci parla Meher Baba quan els pregunta als seus deixebles per què la gent crida quan està enutjada. Després d'escoltar les respostes d'aquests i no satisfent-li cap d'elles, els explica que quan dues persones estan enutjades, els seus cors s'allunyen molt. Per cobrir aquesta distància han de cridar per poder escoltar-se. Mentre més enutjats estiguin, més fort hauran de cridar per escoltar-se un a un altre a través d'aquesta gran distància. A diferència de quan dues persones s'estimen, no necessiten, si més no, murmurar. Només es miren i això és tot. La veritat és que ens hem acostumat a aquest fragor circumdant que ha envaït les nostres vides sense adonar-nos que ens afecta a la salut i a la manera de moure's pel món, no deixant espai per poder trobar-se humans en si mateix. És així que es fa més necessari que mai allunyar-se del soroll humà i imitar a la naturalesa que en el silenci ple latent sota el seu so natural. Es tracta de viure mitjançant la introspecció, el silenci mental, el que va més enllà de les construccions mentals de la paraula. És la mirada muda on s'esvaeix el pensament, la construcció convencional del món, i descobreix a la naturalesa humana el seu univers inèdit. L'experiència d'aquest silenci s'assembla al buit en la seva plenitud. És invisible, intangible i inaudible. Està per sota de tot sentit, semblant que l'anula quan en realitat, sense aquest misteriós silenci, no existiria ni l'experimentador ni el món. Entre el cel i la terra, un programa que només pretén difondre eines que tenim a l'abast que ens poden ajudar a tenir pau a la ment per poder passar per la vida amb més consciència de qui som realment. En definitiva, per fer-nos la vida més fàcil. Entre el cel i la terra. Tots els dilluns en directe al 107.3 de la FM i a la web www.amellamar.cat/lacalaRTV i en diferit a les 10 de la nit, tots els dimarts i els diumenges.